Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. L'Escala bonificarà entre el 75 i el 100% d'IBI de les famílies en situació econòmica i social més vulnerable i els propietaris que cedeixin habitatges per lloguer social. Les sol·licituds s'han de presentar abans de final de juny. És el tema d'obertura en aquest butlletí horari. Ara, en format breu, repassem aquest i la resta d'aspectes de l'actualitat local d'avui. El col·lectiu Temps de Dones de l'Escala demana rebatejar el carrer Garbí com a carrer Mercedes Vilanova. Consideren que les dones estan infravalorades al vialer local i demanen obrir debat per fer més visibles les dones i les seves feines. Aquesta setmana s'han obert les preinscripcions a l'Escola Municipal de Música, el Gavià, pel curs 2019-2020. Els interessats poden apropar-se a l'escola al llarg d'aquesta setmana, tots els matins i la tarda de dijous. El càmping Les Dunes, juntament amb l'escola de windsurf Facewind, organitza del 21 al 26 de maig el Campionat d'Europa de windsurf en modalitat freestyle, la disciplina més espectacular per a l'espectador. Enguany hi competiran fins a 27 windsurfistes i l'organització estima que serà un campionat molt obert. Recull d'agenda d'activitats, agenda de campanya i el temps amb Sergi Corral completen l'informatiu d'avui, on mantenint la tònica de cel serè tot el dia, demà entrarà algun núvol prim i poden pujar les temperatures. Això pel que fa a l'actualitat. Ara, magazín, el Far, queden la segona i la tercera hores. A la secció l'interactiu avui es parla de regeneració de plages amb l'ambientòleg Aaron Marcos, en Rafa Cerdà del CEAP, amb Toni Espanya, cap provincial de Costes del Ministeri i a la transició ecològica de Tarragona, i Marta Vall-Llosera, com a portaveu d'IA Eden, Salvem l'Empordà. Sabrem com ha anat la subhasta del peix a la Ràpita. A les històries de mar parlarem de l'exposició Navegants d'Aiguamolls, 2.000 anys de secrets enfonsats, amb la responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, Ruth Geli. Secció gastronòmica, sopars cantats, Pere Veí a Palafrugell, amb el regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Albert Gómez. I parlarem també de l'onzena mostra de cuines del món a Palamós, amb Natàlia Caselles, regidora d'Acció Social. Tot això pel que fa a l'actualitat, el punt de les 7, Next Vespre amb l'Ali Giné i Montse Manent, el punt de les 8, l'actualitat i un nou lliurament de les entrevistes de campanya, avui en Extrems, d'Esquerra Republicana de Catalunya, i un nou lliurament dels oficis del llibre, amb Judit Covenya Guàrdia, una mitjoreta més tard del que és habitual. A la franja musical, Sound System i Chelsea Hotel, per acabar amb les reemissions a partir de les 11. Per aquest ordre, amb el més calent a l'aigüera, l'informatiu i altra volta l'entrevista electoral. A totes i a tots us donem gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ets molt més que mil tarteres juntes, més que la llum que il·lumina Ciutadella per la nit. Ets més que córrer davant d'una destral aquella nit de Sant Joan.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Las 5 y 4 minutos, segunda hora de programa. Precisamente esta mañana lo comentábamos tomando un café en la hora de, bueno, del descanso un poco, ¿no? De comentar la jugada con los compañeros de trabajo. Comentábamos precisamente cómo se iba a aplicar al sector pesquero la nueva ley o la directriz aprobada por el gobierno de España sobre sobre el fichaje de los trabajadores en las empresas. ¿Cómo se aplicaría, sobre todo, a la hora de pagar, por ejemplo, horas extras o a la hora de discernir, ¿no? Qué entra y qué no entra en la jornada de cada uno de los trabajadores que están operando en una barca de, por ejemplo, de arrastre o de círculo. Bien, esta cuestión es precisamente la que ha llevado al Ministerio de Asuntos Sociales, de Trabajo y Asuntos Sociales, CEPESCA, que es la Confederación Española de Pesca. En concreto, su secretario general, el señor Javier Garat. Señor Garat, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Pues discutíamos esta mañana, bueno, pues claro, es que si se rompe el arte, pues cómo se arregla, no se arregla, son horas extras, no son horas extras, cómo se ficha, si se ficha cuando se sale, cuando se ficha cuando se entra, se ficha cuando se empieza a pescar. Y parece que todo esto es como mucho más sencillo y mucho más fácil, ¿no?
Bueno, en CEPESCA desde luego lo tenemos claro. Consideramos que no se nos aplica el Real Decreto Ley 8/2009 porque en la propia guía que se ha publicado recientemente se establece que los trabajadores que cuenten con un régimen específico o particular en materia de registro de jornada estarían excluidos. Y en el sector pesquero, la jornada de trabajo en el mar está regulada por un Real Decreto, que es el Real Decreto 1561/1995, sobre jornadas especiales, que fue modificado por el Real Decreto 285/2002 sobre jornadas de trabajo especial en el mar. Y por lo tanto entendemos que está excluido. ¿Qué hicimos para asegurarnos que esto es así?
Uh-huh.
A través de la COE, de la Confederación de Empresarios Española, hicimos la consulta a la Secretaría de Estado de Empleo. Y la Secretaría de Estado de Empleo, antes de que se publicara la guía,
¿sí?,
le confirmó a la COE que nuestra interpretación era la correcta y que así se vería reflejado posteriormente. Y bueno, una vez que salió publicada la guía y consultada con la COE y a su vez la Secretaría de Estado de Empleo, nos confirmaron que esa interpretación es correcta y por lo tanto hay una excepción para el sector pesquero que no tendrá que cumplir con este registro de horario que se aplica en general a todas las empresas.
Cuando hablamos del sector pesquero, ¿hablamos de los trabajadores que están embarcados en barcos o hablamos también de, por ejemplo, los rederos o las rederas, la gente que trabaja en las cofradías? ¿Estos también son sector pesquero o no? ¿Estos son otro?
Bueno, nosotros preguntábamos, que era lo que realmente nos preocupaba, por las tripulaciones en los
Correcto,
barcos.
Correcto, por tripulaciones.
La gente que está en oficina, como puedo estar yo, tenemos que cumplirlo, igual que el resto. Pero la excepción, igual que ocurre con Marina Mercante, es para la gente que está embarcada a bordo de los barcos.
Y es igual el arte que lleve el barco, es igual el tipo de pesca que
no hay diferenciación entre flota de bajura, flota de altura. Al final están todos regulados por ese Real Decreto que regula la jornada de trabajo especial en el mar y, por lo tanto, todos ellos afectados por la excepción, o en este caso beneficiados.
Correcto. Es precisamente lo que cuestionábamos esta mañana, ¿no? Claro, en un entorno, en un sector donde además no hay un salario, sino que lo que se hace es la repartición de los bienes, ¿no?, de las ganancias de la venta del pescado. Difícilmente se pueden pagar horas extras, para entendernos, porque ya se paga la totalidad de lo que se gana o parte de lo que se gana, ¿no?
Bueno, en el sector pesquero hay muchas modalidades y muchos tipos de contratos diferentes. Están, por supuesto, los que tienen un contrato, un salario a la parte, como está diciendo. También hay otros que tienen un salario fijo más una retribución complementaria en función de la productividad, en función de las capturas. Pero en cualquier caso, es verdad que es un sector muy especial y que no tendría ningún sentido que se le aplicara un registro de horarios como el que prevé el Real Decreto Ley. Estamos hablando de flota, por ejemplo, la de bajura, que a lo mejor sale a pescar o no, en función del tiempo, en función de si hace buen tiempo o no hace buen tiempo, en función de las cuotas que puedas tener de pesca en cada momento.
Claro.
En el caso del Mediterráneo solo existe en el atún rojo y en el pez espada, pero en el Atlántico existe para un montón de especies diferentes. Y si no tienes cuota, tienes que regular tu actividad en función de la cuota que tengas y en función de las necesidades del mercado, si quieres pescar más o quieres pescar menos, para intentar obtener un mejor precio. Y por lo tanto no tendría ningún sentido que se aplicara, y afortunadamente entendemos que, bueno, tal y como nos han confirmado, la excepción también nos incluye a nosotros.
Pues aclarado una de las dudas que seguramente ha sido motivo de comentario en muchas cofradías del país durante toda esta semana. José, muchísimas gracias por habernos atendido. Javier, perdona. Muchísimas gracias por habernos atendido y te he bautizado. Y dime.
Desde luego ha generado muchísima confusión en toda España. En todos los puertos pesqueros estaban preguntando cuál era la interpretación correcta. Y bueno, creo que con esta aclaración la gente debería estar más tranquila y poder seguir pescando con normalidad.
A trabajar, que es de lo que se trata, ¿eh? A trabajar con tranquilidad, con normalidad y con profesionalidad, que es lo que se hace cada día en todas las cofradías de nuestro país. Javier Garat, muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Muchas gracias, un saludo, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Guillermo Subirats. Hi ha milers de pastissos, però segurament un dels més senzills és el pastís de Santiago, la tarta de Santiago de tota la vida, no? El pastís de Santiago, no sé qui seria acudit, sinó que és tarta de Santiago de les de sempre. Una recepta ràpida i senzilla que ens ensenya a preparar el pastisser de l'Ametlla de Mar, Guillermo Subirats, i que, a més, pot servir-nos com a base per fer d'altres elaboracions una mica més complicades.
Hola, bona tarda. Avui tenim per nosaltres un biscuit molt senzill de fer, molt saborós, que és la tarta de Santiago. I per això necessitarem 250 grams de sucre gra i 250 grams de farina d'ametlla i 5 ous sencers. És super senzill. És barrejar aquestes tres ingredients i després ficar-li la mateixa que es fica, doncs, o si vol ficar-li essència de llimona o bé ratlladors de llimona i una miqueta aromatitzat en canyella. En canyella aneu al tanto perquè hi ha gent que és al·lèrgica a la canyella i no és una cosa agradable de que si comenci a picar la gola per menjar-se una tarta que és tan saborosa. Barrejat això li va pegar dos tartes amb uns moles també de 25 centímetres, se pot fer, i una vegada està repartit això pels dos mollos, no ha de ser gaire doble, ha de ser un dit i algo, i al forn. Un forn a 180 graus i esta tarta, una vegada comenci a dorar-se i punxeu perquè estigui cuita del mig, ja el podeu treure i deixar-la refredar. Acabar-la de sucre llustre o, si voleu, com a base d'alguna tarta que vulguéssiu fer després. Perquè com que és un biscuit, i és un biscuit que queda molt tou, si diuen a moltes bases que es pugui fer, doncs una tarta de xocolata, com vam fer l'altre dia, o qualsevol altra cosa, este biscuit us pot servir. Espero que us agradi, i molt bona tarda.
Doncs molt bona tarda, segur que ens servirà, i segur que li traurem molt de suc a aquesta recepta, de la qual n'hem pres bona nota avui.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Som al mes de maig, molta gent ja s'ha activat en mode platja i, de fet, ja han començat a rebre les primeres informacions de regeneració de platges. Ens ho explicava fa uns dies el nostre company, referenciant-ho, en aquest cas, a la platja de Tarragona. Però ahir mateix, en l'apartat Dones de Mar, parlant amb la Teresa Alcoverro, del CEAP de Blanes, ens va deixar una feina, ens va deixar una reflexió damunt de la taula. I la pregunta és, què esperem de les nostres platges? Què volem de les nostres platges? Volem unes platges naturals? Volem unes platges que s'apropin a allò que tots esperem trobar, que és natura, el més salvatge possible, el més tranquil·les possibles, el més proper a les platges verges que hem somiat tota la vida? O volem unes platges on no hi trobem algues, no hi trobem plantes, on tot sigui blanc, on tot sigui transparent, on tot sigui com hem vist moltes vegades per la televisió? Què volem de les nostres platges? I aquesta és una reflexió que penso que podem fer al llarg dels propers minuts, al marge d'explicar i d'intentar entendre el per què es regeneren les platges, quan de fet no hauria de caler, i hi ha una forta resistència a aquesta regeneració al nostre país. Us presento convidats, alguns estudis, d'altres a via telefònica. Estudis, Ivan Fernández, a qui contem avui?
Doncs avui ens acompanya el nostre col·laborador del programa, l'Aaron Marcos, que, com ja sabeu, és ambientòleg, que és especialista en l'àmbit de la regeneració de platges, i, de fet, en el programa ja hem fet un primer contacte amb aquestes paraules, i és que l'Aaron ha dut a terme diversos projectes a la zona del Baix Penedès. Avui en volem parlar més detingudament, i per això saludem l'Aaron Marcos.
Aaron, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Abans de posar-nos en matèria, deixa'm presentar els altres convidats. Me'n vaig cap a la Judit Castells, cap a la zona de les Terres de l'Ebre. Judit, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Tenim aquí els estudis de Radio Delta a Toni Espanya, llicenciat en Ciències Biològiques, ha sigut responsable d'ús públic al Parc Natural del Delta de l'Ebre, també ha sigut director territorial del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya a les Comarques de l'Ebre i actualment és el cap provincial a Tarragona del Ministeri per a la Transició Ecològica. Bona tarda, Toni.
Hola, bona tarda.
Benvingut i li agraeixo que també sigui avui amb nosaltres, i presento el darrer convidat que en aquest primer tram estarà acompanyant-nos. En aquest cas és el senyor Rafael Sardà, que és científic del Centre Superior d'Investigacions Científiques, investiga a la Unitat de Sistemes Ecològics Marins i Costaners del CEAP, amb seu a Blanes. Senyor Sardà, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
I que, a més, aquesta mateixa tarda, si no vaig errat, va a Girona a fer una xerrada precisament sobre això, sobre regeneració de platges.
Precisament sobre això, sí. No, sobre regeneració no, però sobre noves gestions en l'àmbit de les platges, sí.
Qüestions relacionades amb l'erosió i bé, tota aquesta història. Deixi'm, li pregunto primer a vostè i després també inclourem a la resta de convidats, però... Per què cal regenerar les platges, si és que cal realment regenerar platges?
Mira, jo te lo posaré lligat a lo que la Teresa te va dir ahir, sembla ser. Mm. I és que el que tenim a les platges és el que hem sembrat, saps? O sigui, la història no se pot regressar moltes vegades. Llavors, un terç de les platges de Catalunya pràcticament estan abocades a ser platges de caràcter artificial. Un altre terç podríem redreçar encara la situació, i hi ha un altre terç, com aquestes de les Terres de l'Ebre, que tenen encara la sorra, o les de l'Empordà, Baix Empordà, encara podem gestionar-les com cal.
Perquè hi ha platges que les hem de donar per perdudes, pràcticament. És a dir, si no, no existiran mai més.
Jo crec que sí. O sigui, la dinàmica general de les platges del Maresme de Baix, per exemple, o moltes platges que hi ha també al Baix Penedès, per exemple, donat a les construccions i donat al bloc de ciment que tenim darrere les platges, són platges que ja no tenen una dinàmica pròpia i que, bueno, això, estan lligades sempre a l'erosió, un grau d'erosió fort, i per tant o es regeneren sovint, periòdicament, o amb el temps desapareixeran.
Però fixi's, la tecnologia i l'estudi humà ens ha permès fer coses meravelloses, no? Viatjar o baixar els oceans a baix de tot, enviar la gent a la Lluna, fins i tot. No hem estat capaços de trobar un sistema de protecció de les platges perquè no s'erosionin? Tan complicat
és? Evident, podem artificialitzar les platges. O sigui, a Barcelona també tenen platges, però tenen platges artificials, bàsicament les regeneren de vegades, han construït els dics aquestes per protegir al màxim el que seria l'erosió, i d'aquesta manera sí que podem tirar. Inclús hi ha italians que fan platges que no són de sorra, que són de grava ja una mica més gran, i si la gent s'acostuma a això, aquestes graves, doncs ja no se marxen tan sovint. O sigui, ja la tecnologia sí que ha inventat coses per tindre unes platges més o menys semblants a el que tindrien que tindre. Però aquestes ja són platges artificials, perquè les dinàmiques que reconstruïen el front costaner s'han perdut en molts jocs de Catalunya per diguem, les activitats humanes.
I qüestió que li faig a vostè i després li faré els altres convidats tot just ara tot seguit, i és això que, per exemple, posava l'exemple de Barcelona, no? Això que aquesta mena de protecció que s'ha fet per mantenir la sorra, o aquest espai on la gent posa la tovallola i pren el sol. Això li podem seguir dient platges o és una altra cosa?
No, són platges, però són platges artificialitzades, on bàsicament, o sigui, les platges sovint tenen tenen bàsicament tres funcions. Una funció recreativa, que l'hem donat els humans, una funció natural i una funció de protecció de la part darrere la platja. Llavors, la funció natural en aquestes platges està perduda. La funció recreativa es manté perquè la gent, ja siguin uns altres, potser els que jo vaig créixer a Calafell, la platja de Calafell, que em perdonin els de Calafell, però perquè la va conèixer quan jo tenia poca edat, pues ja no és la mateixa, jo ja no, m'he de pena, no? Mm. Però la platja natural s'ha perdut, el que és el tema de protecció, és necessari posar alguna cosa per protegir la part de darrere, que està construïda sovint, i la part recreativa, sempre hi haurà gent disposada a qualsevol platja especial a usar-la, i ben que fan. Mm.
Senyor Espanya, en aquest sentit, aquí a les Terres de l'Ebre vostès encara són, bé, estan, diguéssim que ho tenen bé, són afortunats.
Bueno, sí, jo crec que la província de Tarragona és una província molt llarga a nivell de costa, i jo crec que conviuen dues realitats, no? Jo coincideixo bastant en el diagnòstic que ha fet el meu predecessor. És cert que, diguem-ne, del Coll de Balaguer, de l'Ametlla de Mar fins a les Cases d'Alcanar, hi ha una costa poc artificialitzada, amb poca ocupació urbanística i amb una dinàmica de platges, com s'ha explicat, jo crec, dins d'un procés natural de regeneració de platges bastant, bastant bo, evidentment, exceptuant algun cas concret. És cert que el Delta de l'Ebre conviuen també dos fenòmens, diguem-ne, que semblen antagònics, però que no ho són. Per una banda, hi ha segurament les platges verges més importants de tot el país, però per l'altra tenim el fenomen regressiu també més important de tot el país, segurament junt amb les platges del Maresme, no? Amb la qual cosa fa que tinguem un repte de pervivència d'aquest espai important. En canvi, el nord, pues, segurament estaríem en la situació que s'ha descrit ara fa un moment, jo porto pocs mesos al càrrec, sí que porto 31 anys a la gestió pública, però en l'àmbit concret de costes porto pocs mesos, però he tingut oportunitat de conèixer una mica la realitat i noto que hi ha els gestors públics actuals de molts ajuntaments, i concretament s'ha citat el nom de Calafell, noto una inquietud per començar a gestionar les platges de forma diferent a com s'ha fet habitualment. Jo crec que molts alcaldes comencen a ser conscients que posar sorra a les platges urbanes cada any, això comença a ser insostenible, i que hem de començar a contemplar escenaris alternatius derivats, pues, d'aquest fenomen d'ocupació que tenim tan intens de la costa, però també del repte que tenim del canvi climàtic actualment a nivell planetari i que ens afecta a tots.
Se m'ha avançat, perquè precisament anava a preguntar-li això, no? És a dir, què passa quan un alcalde, o què passaria si un alcalde o alcaldessa li diguéssim, no, miri, a vostè no li anem a posar més sorra, perquè n'hem posat molta, hem llançat molts milions d'euros, i em sap greu dir-li, però no ho farem més, no? I no sé quina és aquesta alternativa que s'està començant a veure en aquestes platges.
Bueno, comencen a haver projectes de regeneració de les parts posteriors de la platja. Fins ara la platja s'ha vist com un espai estrictament recreatiu, i les platges evidentment tenen un ús recreatiu durant una part de l'any, però la resta de l'any, pues, acullen uns ecosistemes, unes plantes, una fauna pròpia, i que amb una gestió, diguem-ne, una mica col·laborativa per part de totes les institucions, segurament no tornaríem als estats naturals amb les que van conèixer fa 50 anys, però sí que podem reproduir o ajudar amb això, no? I concretament comencen a haver projectes de renaturalització de les parts posteriors de les platges, allà on les platges donen prou amplada per fer això, i això són, pues, bueno, això són canvis de sensibilitat. Evidentment, avui en dia les platges, els municipis turístics, són elements d'atracció importantíssims, i jo entenc, i este mes, després de la llevantada tan important de Setmana Santa, he tingut moltes peticions d'ajuntaments, d'alcaldes, que estan neguitosos perquè platges tradicionalment de molt d'ús del seu municipi s'han quedat pràcticament sense sorra. I evidentment hem de donar una resposta amb aquesta gent. Una altra cosa també és l'evolució dels pressupostos, que jo he tingut ocasió de veure, i és que del pressupost general de la Direcció General de Costes, fins fa no molts anys, estaríem parlant de fa 10 anys, s'utilitzava per generació de platges, possiblement no arribava al 20% del pressupost.
Ja.
I ara ens trobem en una situació inversa. La resta del pressupost s'utilitzava a inversions de caràcter de recuperació, de millores ambientals, i ara ens trobem en una situació a l'inrevés. La gran part del pressupost de la Direcció General de Costes de l'Estat s'utilitza en regeneració puntual de les costes, de les platges urbanes, després d'aquestes llevantades recurrents que cada vegada són més intenses per aquest escenari de canvi climàtic.
Senyor Cerdà, breument, bon canvi de mentalitat aquest de mirar de començar per darrere, és a dir, recuperar el que hi ha darrere, vist que el de davant ho hem perdut?
Sí, ja és necessari un canvi de mentalitat. I a part de tot el tema de reconstruir darrere de platja, l'ecosistema de darrere de platja, allà on es pugui, allà, no? Aquest 66% de platges que encara es poden treballar, jo afegiria, i això sí que amb especial èmfasi, en recuperar el caudal ecològic dels rius. Mm. Aquí, a mi em sembla que això sí que és important. Els rius que encara tenen un potencial de ser recuperats, i estic parlant, per exemple, de la Tordera, estic parlant, per exemple, dels rius de l'Empordà, estic parlant del de l'Ebre, encara que l'Ebre hi ha moltes administracions implicades i això és com molt més complicat, però hi ha que recuperar el caudal ecològic dels rius. Això és bàsic, això és absolutament bàsic.
I essencial. Sí, ens quedem, si li sembla, amb aquesta idea. Senyor Cerdà, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes. Gràcies a tu.
A reveure. En 3 minuts seguim.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Treballarem per la cohesió i la interculturalitat.
Necessitem desestacionalitzar la feina. Volem espais de memòria i patrimoni.
No ens fa por el futur. Som aquí per millorar-lo junts, perquè som gent com tu. Gent de L'Escala.
Volem decidir.
2.
Canviem de sistema.
3.
L'habitatge és un dret.
4.
I la sanitat també.
5.
Dones lliures i valentes.
6.
I treball de qualitat.
7.
Ens volem de tots colors.
8.
Preservem el nostre entorn.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de l'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que l'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a l'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
Diumenge 19 de maig a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, El flautista de Hamelin. El flautista de Hamelin, una posada en escena divertida i distesa. Un musical per a tots els públics. Diumenge 19 de maig a les 7 de la tarda a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter. Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Somni al teu davant. Llocs on l'home sol no pot arribar-hi mai. Molts dels que ho intenten naufragaran. I els que a la vora es queden només castells de pols fan. Si cada dia el sol et lleva, no és amb...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I amb tu.
Són 5:45 de la tarda, estem parlant amb el senyor Toni Espanya, cap provincial de costes del Ministeri de Transició Ecològica de Tarragona, amb l'Aaron Marcos, ambientòleg, ara parlarem amb ell, encara tots us l'hem pogut saludar, i havia acomiadat jo el Rafa Sardà com a tècnic investigador del CEAP. Sembla que finalment podem estirar-lo 5 minuts més. Per tant, senyor Sardà, gràcies per quedar-se. Com que tenim 5 minuts, anirem a la barraca. Seré molt concret. Molta de la responsabilitat de la desaparició de les platges és dels ports. I molts ports que hem construït ho hem fet en èpoques en què ja sabíem que els ports es carregaven les platges. Per què no s'ha previst?
Això són decisions que es fan no pensant en l'ús de tothom. Són decisions ja fetes. Són decisions que comprometen en el futur i són decisions de les que hem d'aprendre d'aquí per davant. Desgraciadament ens costa moltíssim. I ja, jo abans parlava de la platja de Calafell, jo vaig créixer a Calafell. Mm. Vaig estar parlant amb la regidora de Calafell fa 4 anys perquè volíem fer un projecte d'una nova gestió, un nou model de gestió per les platges. Clar, nosaltres treballem en projectes del Ministeri, el Ministeri no va sortir aquest projecte i ho vam deixar, no? Però la platja de Calafell va morir el dia que van construir el Porta de Segur. I així està. És clar, tan clar com això. O sigui, i això va ser una decisió que estava mal feta.
Perquè els bypassos naturals dels ports tampoc es fan. És a dir, hi ha una llei que diu que els espigons portuaris han de tenir un bypass de sorra perquè les sorres puguin, a través d'aquest bypass, seguir movent-se per la costa. I els ports que jo conec, i en són alguns, no tenen aquest bypass fet. I algunes ampliacions són recents, eh? En el cas del Maresme, Port de Premià o Port de Mataró, són ports que no tenen aquest bypass. Badalona, per exemple...
Sí, això és un mal menor. Això és un mal menor, és una mesura que es fica als estudis d'impacte ambiental com a menor per reconduir les sorres en el seu moviment natural i que es tindria que fer com a obligació, però després no hi ha monitorització d'això. I no sols amb bypassos, sinó que hi ha algunes mesures compensatòries també d'ampliacions de port cap a la reconstrucció de platges, que es fan una vegada i tindrien que mantenir-se en el temps, però que tampoc es fan. Una vegada tens el permís d'obra, has fet l'obra i després t'oblides absolutament de tot el que vas deixar a l'estudi d'impacte ambiental. Ara hi ha unes eines, les avaluacions estratègiques ambientals, on l'administració pot intervenir en més gran medida, no com abans, però la majoria de ports que tenim al nostre litoral no van ser fets amb aquesta avaluació estratègica prèvia i, per tant, responen a avaluacions d'impacte que si ara mateix tu com a periodista les busques en algun lloc, difícilment a lo millor les trobaràs. Com aplicarem les mesures? Sí, seria evident que es tendria que fer i que es tendria que fer més sovint, però tampoc creguis que seria una solució. En molts llocs tampoc crec que seria una solució.
I finalment...
Però a mi m'agradaria més parlar, però ja que parlessis, sí, de les platges que encara poden recuperar-se. No? Hi ha una... O sigui, hi ha un, és trista, no?, que parlem de les platges del Maresme, però clar, el Maresme és quasi impossible de recuperar algunes platges. Però hi ha algunes platges que es pateixen temes d'erosió, i estic parlant també de les platges del Terra, de les Terres de l'Ebre, que amb mesures polítiques de gestió integrada de costes, amb mesures polítiques d'intervenció integrada de riu-costa, amb mesures una mica més d'aplicar la gestió per ecosistemes, d'aplicar el que marca la normativa internacional per part de totes les administracions implicades, encara podríem recuperar la funcionalitat. Però, clar, hi ha que posar-se al dia. I, desgraciadament, la legislació espanyola està molt, molt enrederida en funció de les normatives internacionals.
Bueno, i em sembla que aquí, i ara algú m'estirarà les orelles, però aquí els administradors també es pleguen molt als interessos turístics i molt poc als interessos mediambientals. No vull generalitzar, però sí que hi ha moltes administracions que el que miren és la quantitat de turistes que poden venir a posar la tovallola, més que no pas què volen o què busquen o com fer que aquesta experiència sigui encara més enriquidora.
Sí, tota la raó.
Doncs ja em dirà quines aquestes platges que es poden recuperar, tant de les Terres de l'Ebre com del Maresme, que ens posarem mans a la feina. Ara sí que l'acomiado, senyor Cerdà, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres.
A reveure, molt bona tarda.
A reveure, que vagi bé.
Estic amb el senyor Espanya, Aaron Marcos, que tot just he pogut saludar i no has pogut dir gairebé res. Parlàvem de la platja de Calafell, de fet tu hi has treballat i molt a la platja de Calafell.
Sí, de fet, soc de Calafell i, de fet, una de dels motius perquè he agafat aquesta orientació professional és perquè jo, precisament, com comparteixo una anàlisi amb el senyor Cerdà, és que per cert, vaig estar una conferència el 2017 a Benidorm seva que ens va inspirar molt i posava el model de Cubelles, que no és Baix Penedès, però sí que és Gran Penedès, com a, bueno, un model que la Cubelles, el que coneixem, tenim una sèrie d'espigons, no?, que sí que li dona una certa estabilitat a la platja, però realment perdem tot el paisatgisme, no? I no podem convertir tot el litoral, no?, en una massa d'espigons. Bueno, en el cas concret de Calafell, jo he vist, i com comentava, vaig prendre aquesta orientació professional perquè he vist com es destruïa aquesta platja, des de que era petit fins al dia d'avui, no? Ocupació del passeig marítim, o sigui, ocupació de la platja pel passeig marítim, etc., no?, una sèrie de coses, deixant a banda la construcció del litoral. Però en el cas de Calafell, I lligant amb el que deia en Cerdà, doncs sí, vam fer una petita memòria, no és ni projecte encara, sobre un dels factors que afecta aquesta erosió de platges. Sempre hem parlat, quan col·laborem en aquest programa, molts cops hem parlat de quins són els eixos principals d'erosió, no? I bàsicament són quatre, n'hi ha més, però la primera és la construcció d'obra civil que interromp la dinàmica sedimentària, com pot ser ports o el port de captació de la tèrmica, que no és estrictament un port, la desaparició d'ecosistemes emergits i submergits com les praderies de Poseidònia o els sistemes dunars, i aquest quart, no, que també potser és un dels més importants, també és la falta de sediments transportats pels rius, principalment, que arribin a la costa, no? De fet, per exemple, si fem una anàlisi de la província de Tarragona, el riu Francolí, el Gallà, o el Foix, són rius que estan interromputs. Vull dir, no arriben a mar, no porten sediment, que és un sediment imprescindible per regenerar aquestes platges de manera natural, no? Ja comem recordant també que tots els problemes actuals d'erosió són en el 90% antròpics. Vull dir, són problemes causats per nosaltres. En l'horitzó tenim aquest canvi climàtic i tots els models d'evolució climàtica donen per fet que pujarà el nivell del mar. Podem discutir si més o menys o al lapse de temps, però és veritat, hi ha moltes platges que a dia d'avui estan caducades, però la majoria de platges en un període de 100 anys tenen data de caducitat. A no ser que reverteixi la situació, ens estem equivocant, els que hi treballem aquest, que ho dubto molt, amb la quantitat d'evidències que n'hi ha. Però tornant amb el tema de Calafell, que crec que és un exemple, i com comentava en Toni, que aportar-lo, que ens vam conèixer justament presentant-li, sí, aquesta memòria, sí, a Calafell.
Sí, al sentir la teva veu m'ha vingut la cara.
doncs encara es poden fer moltes coses. Es poden fer moltes coses amb temes de amortiment d'aquests efectes del canvi climàtic i sobretot per recuperar una mica la biodiversitat que hi ha a les platges, perquè recuperant biodiversitat i vegetació no només lluitem contra el canvi climàtic, sinó també contra els efectes del canvi climàtic, que és el que ens preocupa a les platges, no?
Però
en aquest cas, i enllaçant-ho amb això que deies que a la gent, a l'administració el que li preocupa és que la gent pugui posar la tovallola. Pues exactament, si volem que la gent segueixi posant la tovallola, hem de canviar els models de gestió i, sobretot, deixar de mirar les platges com un espai públic, no? o un parc urbà. Són ecosistemes i s'han de tractar com tal i poden tenir ús públic.
Però, i ara dono la paraula al senyor Espanya, jo no vull ser injust amb això, ni tampoc ser hipòcrita, i és veritat que he dit això de que les administracions, però també penso que, i li pregunto al senyor Espanya en aquest sentit, el ciutadà i els ciutadans, és a dir, els ciutadans, moltes vegades, què volem d'una platja? Que estigui neta, que no hi hagi colilles, que tingui un passeig, si a més hi ha geladeries i terrasses, millor que millor, si la guingueta no la tenim massa lluny d'on posem la tovallola, fantàstic, i que si a més la platja no té pedres i per tant no t'has d'anar fent mal als peus quan vols banyar-te, escolta'm, collonut. I si et trobes algues, meduses, o restes de Posidònia, o coses que floten, per molt natural que sigui, esquito. És a dir, hem perdut o no tenim cap mena de consciència real del que és una platja. I amb això jo crec que també no podem culpar les administracions, bueno, doncs sí, perquè són l'ase dels cops, però els ciutadans també tenim la nostra part de responsabilitat i la nostra manca de cultura i de coneixement en aquest sentit. No ho sé, senyor Espanya, no sé què en pensa.
Sí, 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 jo comparteixo tot el que esteu dient, efectivament, és així. Això és com tots ens agrada dir que consumim aliments sans i que ens agrada l'agricultura ecològica i tot l'ecològic, però malauradament a l'hora de comprar el criteri que continua prevalent és el preu del producte, no? I una mica amb això és així, però jo sóc optimista perquè ja tinc una certa edat i tinc una certa experiència i jo noto que hi ha alguna cosa de fons que comença a canviar en la societat. Per exemple, i vull posar com a exemple Calafell, m'he trobat ja alguns ajuntaments amb alcaldes ja possiblement ja més joves o amb una formació diferent que comencen a conciliar aquest discurs o aquesta obligació que tenen de donar servei a un espai recreatiu, que una part important de l'economia del seu municipi depèn de donar aquest servei, però també amb fer veure o posar en valor una part que s'ha perdut de la platja, estos valors naturals, esta vegetació, esta fauna que podia haver. Jo crec que hi ha un repte de conciliació com que això ho podem traslladar en general, no? Com dia l'Aron, que tenim este venim d'on venim, on se construïen ports, se feien urbanitzacions a primera línia de mar, se desviaven rius, i ara s'ha vist l'efecte que té això amb el litoral, i és un drama perquè hi ha llocs que sí que podem actuar, però és que hi ha llocs que ja no podem actuar, i que per tant tindrem un problema de reubicació d'infraestructures importantíssims en els propers anys, i ja no parlo de coses com un passeig marítim, parlo de línies ferroviàries, parlo de carreteres importants, i per tant tenim un repte que a poc hem d'anar resolent. Jo, evidentment, no puc respondre per les administracions anteriors, repeteixo això que fa pocs mesos, però, per exemple, jo sóc biòleg i el fet de que hi ha el meu ministeri, la Direcció General de Costes, pues sí. L'estaf en aquests moments, hi ha tres subdireccions generals, la de domini públic, la d'obres i projectes i la de protecció marina, quasi tots són biòlegs com jo, és a dir, això també entenc que és un canvi de, pues, també d'orientació política, de sensibilitat, de saber que és important que s'ha d'actuar a la costa, però que això s'ha de fer una visió integral de conjunt, i jo crec que estem una mica iniciant este camí. I, és a dir, és cert que la situació actual és greu, però sóc optimista perquè, independentment de les conjuntures polítiques, entenc que hi ha un canvi de fons social que a poc s'anirà introduint. El que passa que, clar, entretant, ens trobarem fets dramàtics al Delta de l'Ebre, a Mataró, a punts on veurem en directe com els efectes dels temporals destrueixen vents de forma molt, molt greu, no?
Deixem anar a una zona que bé pateix aquesta pressió, i així tenim tot el país d'alguna manera representat. Me'n vaig cap a l'Empordà, Cristina Cantal, amb una convidada que ja ens escolta.
Exacte, és la Marta Vall-Llucera, que és llicenciada en Ciències Ambientals i portaveu de la institució a l'Empordanesa per a l'Estudi i la Defensa de la Natura, i Aden Salvem l'Empordà.
Marta Vall-Llucera, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ens faltava aquesta visió empordanesa, no? Hem parlat una mica de les platges del Delta, estàvem parlant també de les platges del Garraf, han sortit les platges del Maresme. Aquí a l'Empordà també patiu la regressió de moltes platges i bueno, el fet de que cal preservar-ne moltes d'altres.
Sí, evidentment, sí, sí. També tenim una situació molt crítica. De fet, qui ho corrobora, que és el document, des del meu punt de vista científic més interessant, que ho ha valorat, és el tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, que ara, bueno, m'ho estava repassant i estava rellegint, i és per posar-se a plorar, eh? Jo ja he sentit algun dels ponents que era una mica optimista, etc. Penso que ens hem de posar, que l'administració i la societat civil ens hi hem de posar, perquè realment el tema és molt delicat. Jo només vull comentar un parell de coses. Recordo perfectament quan un dels coordinadors de l'apartat de Sistemes Costaners i Dinàmica Litoral d'aquest tercer informe va presentar aquest document a Barcelona, i recordo perfectament que a mi em va deixar molt frapada, va dir que d'aquí uns anys caldrà tenir un pacte nacional a Catalunya per decidir quines platges realment salvarem, val? Perquè serà absolutament inviable tenir totes les platges com les percebem ara i com deien abans, no? La possibilitat aquesta de posar la teva tovalloleta a totes les platges que tenim ara. I hi ha un paràgraf que és molt, jo que sóc de l'Alt Empordà, no?, que diu que considerant dos paràmetres, bàsicament, la contribució del transport de sediment longitudinal degut a l'onatge més la pujada de nivell del mar, doncs a Catalunya té 164 quilòmetres de costa sobre un total de 218, amb una vulnerabilitat molt alta a l'erosió. I acaba dient, destaca la comarca de l'Alt Empordà amb el 100% de la costa afectada. Vull dir que aquí dalt també ho tenim bastant magre. La veritat és que serà, jo crec que seran temes de debat d'aquí a molts anys. Jo, que a més soc portaveu de la plataforma SOS Costa Brava, a totes les xerrades que fem sempre plantejo una pregunta, i és què farem amb el turisme si deixem de tenir platges, perquè sabeu que bona part del turisme litoral, no?, és de consum de sol i platja, no? Vull dir que jo penso que estem en un dels debats importantíssims que hi ha a nivell de país.
Però deixeu-me fer-ho, us ho pregunto tots tres, això. Per exemple, la primera línia de tren que es va posar al país, que va ser aquesta que anava de Barcelona a Mataró, l'utilitzo com a exemple, es va posar damunt de la platja. És a dir, es va posar damunt de la platja perquè era el terreny més econòmic i més barat i que no es feia servir. Per tant, estava damunt de la platja. En el cas de... Ara parlo del cas d'Arenys, però estic convençut... ho conec. A Palamós també s'hi han trobat igual, a la Costa Brava també, a la zona de Tarragona s'han trobat igual. Aquí a Arenys hem anat a fer obres amb un rial i ens hem trobat que les cases que estaven a la part baixa del carrer i que està a uns 100-200 metres d'on trenquen les onades, vull dir que no estem parlant d'allà mateix, no tenen fonaments i estan consolidades damunt de sorra de platja. És a dir, i fent obres per fer un edifici ens han trobat el mur antic o que servia de protecció de les primeres cases i aquest mur està a 150 metres d'on trenquen les... És a dir, hem anat construint damunt de la sorra de la platja. Per tant, el que passa ara és que l'únic que fa el mar és recuperar el seu terreny. No estem perdent res que no tinguéssim, sinó que és que nosaltres hem anat tirant endavant, fins que ha arribat un moment que ja no podem tirar més i segurament el mar intenta recuperar. Ho dic perquè de vegades tenim una visió de estem tirant enrere, quan de fet no és veritat. Estem tirant allà on estàvem fa 200 anys. No sé què en penseu. Ara on va? Tira tu ara.
Bueno, a veure, sí, evidentment. A veure, primer de tot, com he comentat, l'erosió a dia d'avui és originària de factors antròpics i evidentment, el que és la dinàmica sedimentària és un procés geològic. És molt més complexa que un got d'aigua que s'omple, no? Però com comentàvem, és veritat, o sigui, les males praxis, de fet, n'hi ha molts llocs que tindrem com una segona oportunitat, com per exemple és el cas de Calafell, que si traiem el passeig marítim doncs guanyarem aquests 15 metres de platja que tenim ensorrada allà, no? Però sí, evidentment no hi ha hagut cap tipus de planejament urbanístic a l'hora de construir. Hi ha dos períodes de construcció, que són els anys 60 a Calafell i un segon a l'època abans de la crisi, etc. Però no s'ha mirat, s'ha primat benefici econòmic, etc., abans que la preservació ambiental. Quan a dia d'avui, ja ho teníem clar això, no? Però a dia d'avui s'evidencia que el planejament, el respecte ambiental, la sostenibilitat, va lligada a l'economia. I com comentàvem, molts d'aquests pobles depenen socioeconòmicament, pràcticament, com el cas de Calafell, en un 70-80%, la socioeconomia del poble depèn del turisme de platja, del platja. Perquè sí que és veritat que tenim el millor xató de la costa de Tarragona, però la gent, no ens enganyem, no només ve per això, ve perquè tenim platja i tenim bon clima. I això, és el de moment, és el nostre punt fort. Llavors, si perdem aquesta platja, serà un desastre no només ambiental, sinó econòmic per la població, i serà una cosa molt greu. I, evidentment, no tenir aquest planejament, no haver previst certes coses, doncs, el que hem fet és adquirir una hipoteca que ens tocarà pagar-la.
Senyor Espanya?
Sí, bueno, és aprofundir amb el que s'està comentant. Malauradament, venim... Clar, la costa és un... És una mica com les vores de riu, no? Acaben sent el fruit d'una gestió acumulada de molts anys enrere, on quan un adquireix un dret o una ocupació ja és molt difícil moure'l d'allà, però la costa es mou, les ribes del riu es mouen, no, estan vives, igual que els certes zones de costa com els deltes, i ens trobem en una situació que en aquests moments pues, està produint uns danys importantíssims i que si no actuem, pues, evidentment pagarem totes les conseqüències. No? Però bueno, és cert que hi ha una certa situació d'alarma, però bueno, jo crec que vull tornar a reiterar aquest optimisme. En general, jo veig que la majoria d'administracions, almenys en les que jo tracto, molts ajuntaments, l'administració central de l'Estat, la de la Generalitat, són conscients de la situació i, evidentment, s'han de prendre mesures valentes. Això ha d'anar acompanyat d'uns pressupostos importants, evidentment, perquè per posar un exemple, en el cas del Delta, que volem executar una sèrie d'obres d'adaptació, diem-li així, no de defensa, sinó d'adaptació al canvi climàtic, per mantindre una integritat física de la plataforma Delta i que en un horitzó fins a final de segle cal un volum inversor important. Estic parlant de pues, entre 50 i 100 milions d'euros en els propers 10 anys, no per resoldre el problema, sinó per fer una adaptació i tindre temps per atacar els problemes de mig fons, que són els que es diuen aquí abans, no? Com a portant sediments que baixen dels rius, com resituem les infraestructures que hi ha a la vora de l'aigua, tot això, no? I és dir, jo crec que una mica, aquest és el repte en general de la costa. És a dir, com guanyem temps per abordar els problemes de mig i llarg termini. En alguns casos, malauradament, hi hem fet tard.
Clar, ara entenc, si només el Delta, que sé que estem parlant de molta tros de territori i de molt valor, no el menys tinc, però clar, si només el Delta són, doncs això, 50-100 mil milions, clar, tota la costa catalana és pràcticament impossible d'abastar, és a dir, en llocs on no s'hi podrà actuar, i per tant ens haurem de conformar en veure com desapareix aquesta zona de platja, aquesta zona d'esbarjo. No?
Bueno, jo crec que en alguns llocs tocarà fer renúncies, evidentment, però jo també crec que en altres llocs, en la col·laboració de totes les administracions, se pot resituar i es pot fer un plantejament nou. I evidentment això passa perquè hi ha una dotació pressupostària, però clar, la societat en certs moments té reptes i els ha d'anar afrontant, i això vol dir decisions polítiques valentes i dotacions econòmiques corresponents. Jo crec que en aquests moments un dels reptes que tenim a Catalunya, però jo diria tota la costa mediterrània especialment, és la costa, i s'ha d'afrontar un problema de fons, de gestió decidit, amb col·laboració de totes les administracions i amb l'assessorament tècnic i corresponent, evidentment, perquè jo crec que ja ha passat el temps, això, com s'ha dit abans, no? Fer un port i desentendre's del que passa a aigües a costa amunt o costa avall.
Clar.
I tenir una visió integral de la costa i actuar en conseqüència.
Clar, això lliga, Marta, bueno, això lliga amb que totes les administracions han de ser rigoroses i veureu per què parlo d'administracions. Clar, parlàvem de la urbanització de la zona litoral. Deia el senyor Espanya, jo crec que deia amb bon criteri, hem après, bueno, no tothom ha après. Ens pensàvem que havíem après, però aquí a l'Empordà es veu que no tothom ha après encara, no? I en aquest sentit estem parlant d'actuacions concretes com les que us preocupen i les que denuncieu, no?
Sí, jo crec que entrarem... jo també soc optimista de ment, eh? Jo crec que entrarem en una nova fase, que entrem en la fase de desconstrucció. És a dir, caldrà estudis molt seriosos i molt rigorosos, però potser ens haurem de plantejar que algun port, algun dic, no està prou ben ubicat. Per no dir que hauríem de treure potser algun dels ports, molts dels dics que s'han fet, jo recordo perfectament quan era petit que anava a una platja que només es feien que fes espigons, i aquesta platja avui en dia és de les que té més problemàtica per mantenir-se. Però jo crec que arribarem a la fase de que haurem de començar a desfer el que hem fet. Ara fa poc es va fer una xerrada a Torroella de Montgrí, on hi havia una cola, un catedràtic d'ecologia, en Xavier Quintana, que és el responsable, diguem-ne, científic del projecte de la platera, que era un projecte, no?, que és el projecte emblema de desconstrucció, de desurbanització, sí, a l'Empordà, I ell explicava que segurament haver tret el passeig marítim que estava construït amb totes les rotondes, amb treure tot aquest formigó, etcètera, això farà que aquesta platja, per exemple, tingui tantes pèrdues, que la inundabilitat que hi havia als camps de darrere sigui menor, etcètera. Per tant, aquí vam veure clar, i ell ho va comentar, que segurament haurem de començar a desfer el que hem fet, i potser haurem de desfer el tren, com es comentava també, no? Bueno, si l'economia és per desfer en comptes de seguir fent i seguir malmetent el territori, doncs jo crec que haurem guanyat i que potser, mira, la gent es guanyarà la vida protegint en comptes de seguir destruint, no? Tot i que nosaltres, com a Sos Costa Brava, i com bé sabeu, els projectes d'urbanització encara són massius, a primera línia de mar, en zones amb caletes superpetites i amb una platja que desapareixerà, no? Això segur, però... Bueno, jo crec que entrem en una nova fase interessant d'incertesa, perquè per més estudis científics que es fan, és un hàbitat molt delicat i molt dinàmic, no? I que a vegades és difícil preveure exactament tot el que passarà, però estem a camí, estem entrant en un nou període.
Marta Ballucera, moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat. Que vagi molt bé.
A vosaltres.
A reveure, molt bona tarda. Doncs em quedo amb aquesta idea, desfer per seguir avançant. Senyor Espanya, li agraeixo molt que ens hagi acompanyat aquesta tarda i ens hagi donat aquesta imatge que penso era imprescindible de tenir.
A vosaltres.
I bona feina, que vagi molt bé.
Això espero, gràcies.
I tant. Ara a veure, cap provincial de costes del Ministeri de Transició Ecològica a Tarragona. I Aaron Marcos, ambientòleg, moltíssimes gràcies també.
A vosaltres, moltes gràcies. Si em permets dir que han tingut un debat molt interessant i molt complet i amb molta visió, jo des de l'empresa privada, Antoni des de l'administració pública, el Rafael des de la investigació i des del teixit associatiu, i tots coincidim amb el problema. Vull dir que això és molt bé.
Ara només falta socialitzar-lo, que esperem que això sí és feina, que això és feina nostra. Gràcies, Aaron. Fins la propera setmana.
Vinga.
A reveure. Així arribem a les 6 en punt de la tarda, gairebé.
El Far. El programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compromís amb l'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Garantirem l'enllumenat públic a tots els carrers de la trama urbana del municipi.
Dotarem de més places d'aparcament al nucli antic i la zona de Riells.
Tenim clar el model de poble que volem. A menys d'aquest gran projecte comú que estem teixint, ple de matisos i sensibilitats diverses, té un gran objectiu: fer millor la vida de les persones. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés.
Per una cultura de tots i per a tothom.
Tara, Amma, A, Quimi, A, Mi, Cap L'Escala.
Per una gestió 100% pública en Cap L'Escala.
Per una economia diversificada
i per tot l'any.
Per garantir el benestar de les persones
més vulnerables.
Per una gestió directa
dels serveis municipals.
Polítiques de protecció del medi ambient.
Per una formació de persones competents
i una societat millor.
Polítiques perquè tothom tingui accés.
Polítiques també sobre vivienda per a homes i mujeres.
Promourem polítiques de lideratge des del segle XXI. Àmbits com l'educació, la formació, l'estat del benestar o l'economia seran les nostres prioritats. Volem afrontar els reptes del segle XXI com les oportunitats de millora per l'Escala. En Comú treballem per l'Escala del futur. Vota En Comú L'Escala.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de l'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que l'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a l'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
S'estimaven amb ràbia, es volien amb mort.
quan un en tenia ganes, l'altre feia el sol. Se'ls veia inseparables, vull dir físicament.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Tu.